Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Can Ninot celebra els seus primers 5 anys de vida a la ciutat portant el bo i millor del panorama titellaire a la primera mostra de titelles de Sant Cugat, que tindrà lloc de l'11 al 13 de novembre amb espectacles per a tots els públics. Companyies com el Centre de Titelles de Lleida, Sim Salavim, Titelles Naïp i l'Estenador són els caps de cartell d'una proposta que pretén oferir oci cultural i de qualitat en aquesta primera convocatòria. Per parlar d'aquesta primera edició de la mostra de titelles de Sant Cugat, ens acompanya Cristian Treceño, organitzador i responsable de Can Ninot. Cristian, molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim convidat a través del telèfon l'Oriol Ferrer, que és gerent del Centre de Titelles de Lleida. Oriol, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia i benvingut. Comencem amb el Cristian perquè volem que ens expliqui amb quin esperit neix aquesta primera mostra de titelles de Sant Cugat.
Doncs neix amb un esperit dual. Per un costat, poder oferir un cap de setmana molt especial per la gent que ens ha estat seguint durant aquests 5 anys i per qui vulgui venir, evidentment que no s'hagi costat mai a Can Ninot o a veure titelles a la nostra ciutat, amb la il·lusió d'acostar les companyies que han apostat pel nostre projecte d'una manera gairebé desinteressada per obrir una nova línia de mercat, com són les companyies que has mencionat abans, Titelles Naïp, Centre Titelles de Lleida, l'Estenador Titelles, Sim Salavim i després altres apostes doncs, molt més jovenetes, tot i que la major part tenen 40 anys, com jo, però encara som joves, es veu a la professió, com és el cas de Rambling Puppets o el cas de la Maria Planes, o de la Marta Esmerats, amb la seva companyia Rondallaire, o inclús Clau de Clown. Vull dir, hem fet una barreja entre noms que ja tenen una trajectòria molt consolidada dins del món dels titelles i després també companyies que pel que sigui tenen espectacles singulars dins del panorama titellaire català o inclús que no és català, perquè hem portat un espectacle de Mèxic, com és el cas d'Amor i Pan, que són uns titelles que estan fets amb pa, sucre i paper. Algo també bastant original, no? I en quant a la línia reivindicativa, les sales petites, privades, de fora de la ciutat de Barcelona, ens trobem amb una tessitura molt complicada, que és que, per més que sobre el paper no sigui així, estem força exclosos del sistema de finançament públic. Hi ha certament hi ha una sèrie de subvencions que surten a concurrència pública, això vol dir que tothom s'hi pot presentar, faltaria més, però resulta que pel sistema de puntuació i de criba que tenen, els que són petits i de fora quedem automàticament exclosos, no? I la idea seria fonamentalment poder reivindicar això de cara a l'Ajuntament i també de la Generalitat, no? Fent una primera mostra de qualitat, ben feta, amb un projecte molt sòlid al darrere, ens estem deixant les banyes amb la promoció també, a part de la programació, i bueno, com que el movimiento se demuestra andando, doncs a veure si així hi ha un canvi de plantejament i ens fan una miqueta més de cas.
Mm-hmm. Oriol, vosaltres inaugureu aquesta mostra divendres, dia 11, a les 6 de la tarda. Explica'ns què és el que ens oferireu en aquesta primera mostra a Sant Cugat.
Doncs mira, nosaltres el que presentarem, el que ens han convidat l'equip de Can Ninot, és a presentar en Xim. En Xim és un espectacle de molt petit format que es va estrenar en el marc de la Fira de Titelles de fa 2 anys, i que té la peculiaritat doncs, que per primera vegada durant aquest curs el presentem també en versió en llengua estrangera, en anglès. Val? És una cosa que a nosaltres ens venia molt de gust de fer i que no trobàvem mai l'ocasió doncs, per obrir aquesta porta. I ens venia molt de gust, bàsicament, doncs, perquè ens trobem doncs, que cada vegada els centres escolars i els programadors doncs busquen propostes de qualitat en llengua estrangera, en aquest cas en anglès, i és bàsicament doncs perquè cada vegada doncs els centres inicien l'aprenentatge amb els alumnes més joves, no?, cada vegada. Llavors pensàvem que podia ser una bona ocasió i que podia encaixar molt bé i tenir bona acollida el fet de proposar un espectacle dramatúrgicament senzill, no?, perquè va adreçat als més menuts de tots, és un espectacle que va adreçat als nens de preescolar i màxim primer segon, però que en aquest cas encara s'accentua una mica més, doncs perquè és això, doncs és l'espectacle, el farem en anglès, és un espectacle de creació pròpia, vull dir, no segueix cap conte popular ni res d'això, sinó que el vam crear des de zero nosaltres. Uh-huh. I vaja, ens fa moltíssima il·lusió, doncs, de donar aquest tret de sortida a la mostra.
I explica'ns, pels que no us coneixem, quin és el tipus de titelles que oferiu normalment. És a dir, què és allò que caracteritza els vostres espectacles?
Mira, nosaltres tenim una marca una mica que és... no vol dir que tots els espectacles siguin amb el mateix format, però que sí que ens hi trobem molt còmodes, que és el titella de taula. Val? És una manipulació, doncs, del titella, del ninot, on el titellaire no se n'amaga pas, sinó que forma part de la dramatúrgia. El titellaire mostra en tot moment, doncs, que està en escena i que sense l'ajuda del titellaire, doncs, el titella, doncs, quedaria immòbil i no tindria ànima, no? O sigui, per tant, és el titellaire el que posa, el que li dona vida al titella. Llavors, aquest espectacle, a més, doncs, va acompanyat amb un músic en directe, un músic polivalent, que a través, doncs, d'instruments com pot ser el saxo, el clarinet, doncs, acaba, doncs, formalitzant una mica, doncs, arrodonint el format de la presentació als escenaris. És un espectacle, com dèiem, que va adreçat als més menuts i vaja, vull dir, es va estrenar, com dèiem, fa 2 anys i ha tingut molt bona acollida, està treballant moltíssim, és un espectacle que també encaixa moltíssim, doncs, per aquesta franja d'edat, no?, perquè també ens vam adonar des del centre de titelles que en qüestió d'uns anys cada vegada els pares, i jo m'incloc a dins, tenim com una necessitat de portar els nens cada vegada més joves al teatre, no? Llavors ens vam adonar que molt públic dels que ens venia a veure nosaltres, si teníem un espectacle adreçat per nens de 5, 6, 7 anys, doncs n'hi havia molts a les plateies dels teatres, però també n'hi havia molts, doncs, que són molt més joves encara.
Que van en cotxe.
Llavors, exacte, sí, sí. Llavors vam treballar amb això, no? Doncs poder ofertar un espectacle, doncs, que realment vagi adreçat amb aquesta franja d'edat, que també tenen tot el dret a anar al teatre, i per nosaltres és molt important que el record, tant per la família com pel nen, de la primera vegada que vas al teatre, de la primera vegada que et submergeixes en aquest món màgic, doncs sigui un record imborrable, no?, que vulgui repetir, tant pare com nen, no?
Estem els adults, que no estem gaire introduïts en aquest món de les titelles, sinó que ens introduïm a través de les criatures, a través dels fills. Moltes vegades, equívocament, associem titelles a petits, però és que en aquesta edició, Christian, en aquesta primera mostra, oferiu espectacles per a nadons, per a un públic familiar i també per a adults.
Sí, i tant que sí. Abans volia saludar l'Oriol, que no t'he saludat abans, Oriol, bon dia.
Què tal? Bon dia, maco.
Doncs, sí, és cert. O sigui, el que comentava ara l'Oriol, a nosaltres també ens està passant. Cada vegada tenim públic més jove i els nens deixen de venir a veure titelles abans. Cosa que és molt curiosa, no? Perquè els titelles originàriament eren per adults, no eren pas per canalla. Però bé, els consums culturals van canviant i passen onades i tal, però sí, sí, tenim espectacles per adults. Hem fet una aposta arriscada perquè si al teatre hi acostuma a anar un 3,4% de la població, inclús jo diria que ara amb la crisi menys, doncs titelles per adults jo crec que encara els va veure menys gent. Però el que sí que puc dir és que qui va veure repeteix.
Perquè... Sí, jo si em deixeu ficar cullerada,
sí, tant.
Com organitzadors de la Fira de Titelles, que som el centre de Titelles, dintre la programació que anualment, doncs, llancem, dintre aquest mercat de compra-venda d'espectacles, amb aquest punt de trobada de professionals i de públic, doncs la nostra programació sempre filem molt prim amb que hi hagi una proporcionalitat a la franja d'edat en qui van dirigits. Perquè, bàsicament, és una mica el que deia ara ell, no? Doncs que sí que antigament doncs, el Teatre de Titelles anava adreçat al públic adult, però l'evolució de fa moltíssims anys ha fet doncs, que faci un gir absolut, no? I per nosaltres és molt important doncs, que dintre del programa de la Fira, com estan fent ells ara, doncs, hi hagi molts espectacles també adreçats per a públic juvenil, que és una franja d'edat també molt complicada, i el públic adult, no? Mm. I el que sí que podem dir nosaltres és que qui veu un espectacle de titelles per a públic adult, repeteix, perquè enganxa. Mm. És una cosa sorprenent, no? És una cosa que trenca una mica els esquemes. I bueno, i quan veus... quan notes aquest sentiment a la platea, no? Sí. És molt gratificant, perquè és que estàs enriquint, no? A l'espectador amb una... Bueno, la sorpresa, no? I la sorpresa sempre és bona.
I tant.
Estem parlant d'espectacles de petit format, que en aquesta primera edició de la Mostra de Titelles de Sant Cugat tindrà dos escenaris, dos espais, Caninot i Cal Temerari.
Correcte.
Són espais d'una capacitat limitada. Per tant, com funcionarà? Sabem que hi haurà taquilla inversa, però no en tots els espectacles.
Correcte, no. Nosaltres tenim una clientela dins de Can Ninot que està acostumada a pagar un preu d'entrada, que són 7 euros per espectacle. Això no ho hem volgut canviar. I els espectacles que van a Cal Temerari, per un tema fonamentalment legal a l'hora de poder fer activitats on es cobra una entrada i tal, ells no poden oferir un preu d'entrada, per tant s'ofertarà taquilla inversa. Això ho haurem d'explicar molt bé, perquè...
Ho pots explicar ara?
Sí. Això ho haurem d'explicar molt bé, perquè és una cosa que hi ha un gruix de gent que està acostumada a consumir cultura amb aquest format de pagament, però hi ha molta que no sap el que és. Anirem fent pedagogia amb aquest tema, perquè un espectacle taquilla inversa no vol dir que vagis i no paguis, sinó que del que es tracta és que tu paguis el que creus que és just que ha de cobrar aquella persona per l'estona que tu has estat passant en allà, no?
Es deixa, diguem, a la valoració del públic, sí. No? A criteri del públic, sí. Que si li ha agradat més o menys, no?
Sí, hi ha espais, per exemple, que diuen taquilla inversa, però bueno, a veure, un preu mínim de X, no? Perquè, per orientar una mica la gent. Estem acabant de valorar a veure com anirà. Jo suposo que anirà bé, perquè Cal Temerari tenen experiència de fer això diverses vegades ja amb el parell d'anys o l'any que porten oberts. Tenen un gruix de massa social al darrere important i un gruix de gent que està acostumada a anar a veure espectacles amb taquilla inversa, no? Sempre pots trobar algun brètol, però te'l pots trobar tot arreu. I jo crec que no serà el cas, a veure...
Mira, l'Oriol, que em sembla que tenen moltíssima experiència, jo no sé si és una iniciativa que es posa en pràctica sovint i si és una bona proposta.
Mira, nosaltres ara, parlant com a artistes, doncs la veritat és que ens hi hem trobat poques vegades, però sí que és cert que ho trobem molt atractiu. Jo com a usuari cultural, no? Com a espectador, he anat a diferents espectacles, a diferents actes amb aquest funcionament i, ostres, realment et fa sentir molt bé a l'hora de tu valorar econòmicament bueno, de ficar tu el preu coherent que li poses amb allò que acabes de gaudir, no? Nosaltres ho veiem molt bé, una proposta molt atractiva, vull dir, i també, aviam, vull dir, brètols hi ha a tot arreu, no?, sempre. Però vaja, vull dir, qui va a veure un espectacle ja sap una mica el que es trobarà o el funcionament de com van aquests sectors, no? Per tant, jo estic seguríssim de que serà un èxit i que tothom serà molt coherent. Vull dir, vaja, em sorprendria molt que em fessi un cop finalitzada l'activitat doncs una valoració negativa. Jo crec que és, bueno, que és una proposta doncs molt vàlida per poder tirar endavant projectes atractius com és aquest.
De les companyies que formen part d'aquest primer cartell de la mostra, hi ha una que és de Sant Cugat, la companyia Patagua. Explica'ns, Cristian, perquè aquí en el programa posa que és itinerant, no sé si és que la seva funció es va traslladant d'escenari o és que és un espectacle de carrer.
És un espectacle de carrer itinerant que la gent se'l anirà trobant. Hem tingut problemes per encaixar les companyies locals, primera perquè no n'hi ha moltes. Actualment, si no m'equivoco, en som tres que fem titelles, la Muscària que està en procés de producció i no arribaven. Aleshores, nosaltres, però com que anem amb el pressupost molt ajustat, jo he decidit no programar la nostra companyia i estar els de la companyia treballant gratis, diguéssim, com a associació que som, però amb el tema d'organització i tot això, és clar. Ja són dues companyies que no podíem actuar, per motius lògics, i Patagua, doncs, es va oferir a dir, mira, saps què farem? Nosaltres us farem un espectacle itinerant pel carrer, que així es veuran titelles pel carrer i tal, i serà molt xul. I nosaltres, ah, doncs, fabulós. Sembla fantàstic. Perquè també he de dir que ens han arribat més de 25 propostes, bastantes més. Jo et diria que la ratlla d'unes poc menys de 40 propostes que ens han arribat, i hem hagut de seleccionar molt i després fer el puzzle dels horaris on pots posar un espectacle i tal, hi ha hagut espectacles que els hem hagut de deixar fora senzillament perquè l'horari que l'haguessin pogut programar no tenia massa sentit o senzillament no perquè no fossin bones, perquè realment la major part estaven molt bé, sinó perquè o no hi cabien o tenien l'agenda plena.
Perquè heu hagut de decidir i de triar.
Sí, sí, sí.
Bàsicament, no?
I aleshores, en el cas de Patagua, ens vam trobar amb això, no? Que no teníem cap hora on tampoc posar-lo a cap sala. Els espectacles que tenien jo no els veia massa ni a Can... Bueno, un que veia Can Ninot ja està programat més endavant al novembre, que és una estrena seva, i els altres ja els havien fet a Sant Cugat i tal. Bueno, vam decidir això. I els Sant Cugatencs, doncs, se'l aniran trobant pel carrer. A la Barretuda, que ja és un personatge conegut aquí, ha sortit bastantes vegades, l'Ester fent la Barretuda amb la seva bici, els seus titelles i tot això, i anirà passant pel carrer, anirà fent petites... interactuant amb el públic que es vagi trobant. I...
Aquesta primera edició de la mostra neix, no sé si ho has comentat al principi, però sí que ho has manifestat en el dossier, amb esperit de continuar al llarg dels anys. És a dir, que no vol ser un intent i quedar-se aquí, sinó que vol que continuï tenint una llarga vida.
I tant. A veure, nosaltres, com t'he comentat abans, som una associació, no? I som una associació per convicció, o sigui, per una convicció de servei. Creiem que la feina que fem ha de revertir socialment i fonamentalment hi ha un col·lectiu que, bueno, un dels molts col·lectius que està desfavorit actualment, però és el col·lectiu dels que ens toca a nosaltres més de prop, el col·lectiu dels artistes. I creiem que s'han de generar circuits i s'ha de generar feina. Això és el més important. Un dels criteris quan jo vaig obrir Can Ninot i amb els quals programo Can Ninot és que sigui un lloc on la gent pugui anar a treballar i dins de les condicions actuals, que no són les bones, poder oferir les millors. Val? Per això programem sempre espectacles cucatons, molt ben fets, però com a màxim dues persones que vinguin a actuar, perquè amb l'import de taquillatge que tenim a Can Ninot, doncs, ostres, els hi pugui sortir un sou digne pels dos dies que venen a actuar un cap de setmana. I en aquest cas, el cas de la mostra, el que volem és, per un costat, evidentment, fidelitzar públic. Penseu que nosaltres a Can Ninot ens ve públic des de Manresa fins a Granollers. O sigui, cada cap de setmana a Can Ninot... tenim un 40% aproximadament, 40-48%, mai hem arribat al 50, de gent que ens ve de fora. Però de fora no vol dir Cerdanyola o Rubí, que són municipis que estan a tocar. De fora, ja t'ho dic, Granollers, Manresa, Olesa de Montserrat...
Que s'han de desplaçar una mica
més. Fins i tot gent de Barcelona, que puja aquí. I estem molt contents amb això, perquè és gent que ve a Can Ninot i a passar el dia a Sant Cugat. Però ve a Sant Cugat perquè està a Can Ninot. I perquè Sant Cugat acompanya.
també,
per després anar a aprendre alguna cosa, fer la xocolata amb els nens o fer un bol, i evidentment consumeixen, no? Aquesta generació d'activitat econòmica per nosaltres és molt important, però tampoc podem oblidar el fet de que si fidelitzem públic i oferim una mostra i mica en mica anem situant Sant Cugat dins del panorama doncs titellaire nacional, ens assegurem que els titellaires guanyem una plaça forta on poden actuar. I això per nosaltres és fonamental, és la idea. I és la idea amb la que hem estat treballant.
I jo m'imagino que un exemple allà on us emmiralleu és el Centre de Titelles de Lleida, tot un veterà en aquest terreny, o...?
Jo crec que són models diferents.
Sí?
El Centre de Titelles de Lleida, evidentment, és un referent per molts motius. Vull dir, un referent per molts motius. El que passa que el nostre centre és molt diferent. Jo sempre he dit que no tinc voluntat de créixer com a associació.
No, parlàvem com a mostra de...
Tampoc, seria diferent.
No? Seria diferent.
Sí, allò és un festival, nosaltres fem una mostra. És diferent.
Queda clar. En tot cas, mira, a l'Oriol, i així ja tancarem, li podem preguntar una mica on està la fórmula secreta perquè una iniciativa com aquesta tingui un llarg recorregut. Sigui en la mida que sigui, eh? I ens deia el Cristian que de mostra tampoc no li interessa passar.
Bueno, jo no sé si existeixen fórmules secretes. El que sí que sé és doncs, que la feina amb esforç, amb passió... Doncs, malgrat els temps que ens toca córrer, no, doncs, surt endavant, es transmet, i la gent, si vol, que el millor que pot passar, doncs, és això, doncs, que la Fira de Titelles o la mostra, ara, doncs, tinguin una acollida increïble, no, que la gent ja tingui, un cop hagi finalitzat, doncs, ja tingui ganes de saber que hi haurà la pròxima edició. És una mica vendre la il·lusió, no? Doncs de poder fer una activitat conjunta, ja sigui a nivell familiar o a nivell doncs, de la teva colla d'amics, amb un entorn doncs, professional i que a més doncs, faciliti doncs, que t'hi trobes a gust. Nosaltres sempre diem a la Fira de Titelles doncs, que gran part de l'èxit, a banda de la feina i dels esforços que fem nosaltres des del Centre de Titelles, és doncs l'inici de la primavera. Vull dir, tots sabeu que doncs que a Lleida tenim un hivern bastant dur i està demostrat, vull dir, arriba la primavera i la gent necessita sortir, la gent necessita deixar els rellotges a casa i ja no mirar quina hora és com una mica el tret de sortida doncs al bon temps, i què millor que fer-ho doncs amb bona companyia, gaudint de bons espectacles i d'un entorn doncs que ho facilita tot. En fórmules secretes jo diria que no existeixen. El que sí que existeix doncs, és la passió, és l'esforç, és la feina ben feta, i això t'obre totes les portes, llavors.
Que és el que segurament no li falta al Cristian
i a
Can Ninot.
Seguríssim.
Oriol Ferrer, gerent del Centre de Titelles de Lleida, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui parlant d'aquesta mostra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
Oriol.
Que vagi molt
bé. Una abraçada.
I recordem una vegada més que de l'11 al 13 de novembre, amb dos inclosos, és a dir, des de divendres i fins a diumenge, el mes que ve, estem parlant d'uns 15 dies aproximadament, tindreu aquesta primera mostra de Titelles de Sant Cugat que organitza Can Ninot i de la qual hem volgut parlar i avançar-nos en el programa avui al Sant Cugat a Fons. Cristian, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Sant Cugat a Fons.